1, 2, 3, 4.
No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
I quina gana que tinc, Pep Noguer, Paula Molés.
Bon dia.
Bon dia.
Com
ja,
esteu?
Ja aquestes hores ja tens fam.
Jo de bon matí Paula, menjo.
Clar,
heu de fer.
On va aquesta dona amb jaqueta?
Jo tinc un fred que no puc. Clar, a quarts de set estic destemplada.
No, no, el problema és l'aire condicionat, Paula. Que està fort.
Però destemplada.
Espera que el baixo.
Clar, destemplada aquestes hores del matí, això vol dir que vas anar a dormir tard ahir.
No, bueno, avui, no, perquè no? Jo ja sé que de matinar i sempre, bé, faig bondat tots els divendres. Tots els dissabtes, per cert, no divendres, dissabtes.
Jo aquí no sé si es va anar a dormir tard, el que sí segur que s'ha llevat d'hora és l'Anna Serra. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Bon dia, que és pagesa i propietària de La Salvatana, una granja de llet ecològica a Camp Llong, al Gironès. Què hi fas despert, Anna, a aquesta hora?
Bueno, doncs començar la rutina, no?, a cuidar aquestes nenes tan mones.
Les nenes que són les vaques.
Que són les vaques, sí.
Quantes en tens?
Doncs, en total d'animals deuen ser uns 150. Vaques adultes n'hi ha 75.
Això és molt o poc?
Bueno, està bé, no? Però, home, clar, tot depèn de la gent que hi treballa aquí, l'Anna. El que passa que jo amb els iogurts de La Salvatana m'hi haig d'agenollar, per parlar, perquè són uns iogurts extraordinaris,
Són molt bons.
Què tenen aquests iogurts de La Salvatana? Perquè, clar, de iogurts de llet ecològica n'hi ha molts, però de iogurts com els de La Salvatana no n'hi ha tants, Anna?
Bueno, tenen molt de carinyo i molta passió. I bueno, i és per vosaltres. És la gent que els menja, pues, és el que fa que sigui bo.
Ahir m'han dit, Anna, que les vaques porten wifi. És veritat?
Sí, això,
sí, no?
Això és la novetat. La novetat és que, bueno, fa molt poc, fa gairebé un mes, vam plegar a la sala de munyir, I ara munyim amb un robot que això, les vaques porten wifi i quan entren el robot sap quina vaca és, sap si s'ha de munyir o no perquè fa poques hores que es va munyir, sap quanta llet farà i, bueno, ho sap tot.
Però no hi va sola la vaca a munyir-se, algú li porta?
No.
No
va... Ah, hi va sola?
Sí, hem posat un sistema que es diu tràfic lliure. Vol dir que hem col·locat el robot enmig del pati i elles, pues, quan tenen ganes, hi van.
Que fort.
És fantàstic,
i també, això. I també fas allò que quan passen les vaques diuen, ei, aquesta ja ha vingut a esmorzar, ara li donaré menys de menjar? O això encara no hem arribat aquí?
Bueno, el robot els hi dona una mica de menjar mentre s'esmunyen. Això fa que també es relaxin i estiguin contentes. I també aquella vaca que no és tan entradora perquè no li preta el braguer, perquè no té pressa, pues potser la motiva una mica, que li tirarà una mica quatre carmelets.
Mm. Anna, vosaltres feu amb aquesta llet això que dèiem, aquests iogurts fantàstics que ens declarem enamorats, i també formatge, però bueno, tornem a això de l'ecològic perquè jo crec que a vegades genera confusió. Quina és la diferència entre les teves vaques que fan llet ecològica i unes que no, i sobretot el producte que al final ens acabem menjant? Per què sempre es diu que això de l'ecològic és més bo i més saludable?
Bé, la principal diferència comença al camp, allà on cultivem el menjar per les vaques. No fem servir ni insecticides, ni herbicides, ni adobs químics, i això fa que en la llet no hi hagi aquest tipus de residu. A més, tampoc fem servir transgènits, i també intentem que l'alimentació de les vaques sigui el més natural possible, com elles menjarien a la natura. Amb convencional el que es fa és donar molt pinso perquè facin més llet, però a la natura elles no menjarien aquesta quantitat de pinso, menjarien molt més forratge. I sobretot, el que sí que menjarien molt seria herba verda fresca. I per això nosaltres el que tenim és accés lliure a pastures. Aquí és barra libre per tot, per munyir-se, per salir al camp...
Bona alimentació, passejar...
Sí. Clar, jo me'n recordo d'una cosa, jo ja fa més de 15 anys que conec, que a més hi ha una cosa que em va xocar, perquè tu de formació ets periodista, el teu marit és economista, els teus fills eren petitíssims, hi ha una cosa que me'n recordo que tu em vas dir, les vaques són uns animals molt socials, no? Segueixes pensant així, no?, suposo?
I tant, totalment. I ara el robot encara es nota més, perquè, clar, hi ha jerarquies i ara passo jo i aparteu-vos que el robot és meu i la pobreta més enrederida doncs s'ha d'esperar, no? Són molt socials, tenen els patis, sempre ho dic, el pati de les vaques és pitjor que el pati de l'insti. Aquí hi ha tot tipus de caràcters. Hi ha la simpàtica i guai, que tothom vol estar amb ella, la que fa bullying, la que és escarosa i ningú s'hi acosta. Hi ha de tot.
Doncs Anna, et deixem entre vaques i robots, que acabis o que comencis a fer la feina aquest matí.
Molt bé.
Vale,
doncs ara anirem a donar la llet als vedells.
Molt bé, doncs.
I a treballar.
Sí, anem a dir bona jornada de diumenge.
Moltes gràcies.
Gràcies, Anna.
Que vagi bé.
Adéu.
Fins aviat. Adéu.
Una pregunta.
Què dius, Pep?
Creieu que la Folk ens escolta ara, al dematí, o no?
Jo anava a preguntar per ella, però bé, com ens posaríem tristos, perquè en el fons, eh?
No, però ella està contenta, que està a punt de tenir...
Deu estar allà amb el cafè, amb la llet de vegetal.
Mira, jo crec que sí que ens està escoltant.
Sí?
Perquè això de tenir la panxa grossa no la deu deixar dormir gaire bé.
Vinga, va, doncs confiança, i si ens escolta, records...
Un petó!
Una abraçada, Mercè! Va, que avui toca parlar de restaurants xinesos, no dels que són a la Xina, sinó dels que serveixen menjar xinès a casa nostra.
Sí, exacte, que ara ens hauríem de fer la pregunta, de fet, després ho descobrirem, si el menjar xinès que serveixen els restaurants xinesos de mig món és el que es menja a la Xina, eh? Després ho parlarem, això. La qüestió és que gairebé podríem dir que tots els pobles i ciutats del món i de Catalunya també, evidentment, tenen un restaurant xinès, eh? No és d'estranyar perquè, clar, un de cada 5 habitants del món és xinès, és el país més poblat del món, o sigui que sí o sí. I a més, tots tenen aquelles característiques tan curioses, no? Com uns noms concrets, no? Allò de la Gran Muralla, no? El Río Dragón, la família feliç.
Això a Barcelona està canviant, perquè entres a Can Jordi i ja no t'hi trobes en Jordi, no, sinó que t'hi trobes un xinès.
I el Pepe també.
Això també, però sí que és veritat que cap als anys 70-80, home, déu-n'hi-do, els restaurants xinesos van tenir una funció social bastant important perquè, clar, va ajudar a socialitzar una mica les famílies el fet de sortir a fora a menjar, no? Aquells menús dels xinos que encara ara tenim, que pots menjar no sé quantes coses per 10 euros, no? I amb unes cartes de tots aquests restaurants que sempre tenen aquesta estètica amb tons vermells,
sí,
i daurats... Amb unes cartes allò molt curioses i molt similars, on trobem grans clàssics, que vinga, va, així, si fem una enquesta segur que ens hi surt, no? L'arròs tres delícies, no?
Els ullets de primavera.
Els ullets de primavera, el pollastre amb ametlles, no?
També.
Una salsa d'ostres també, que apareix per allà, amb
i la salsa agridulce, que no saps el que porta, és prou vermella.
Però ara ho deies, Paula, això s'ho mengen a la Xina o no, aquestes coses?
El cert és que, amb la recerca així una mica que jo he fet, els rotllets de primavera i les ostres delícies són plats que es poden trobar al sud del país, però evidentment no formen part del dia a dia de la dieta xinesa.
No,
però...
el tres delícies que porta pernil dolç, tampoc.
Ja,
eh?
Sí, i pèsols...
Aquest ni al nord ni al sud, ja.
Però nosaltres el que hem fet és preguntar-li a la Chenki, que ella és copropietària i cuinera del restaurant Out of China, que és un restaurant nascut el 2002 a Barcelona, amb aquesta intenció, no?, de portar a la ciutat una mica de la cuina tradicional de la Xina, és a dir, de ser un xino-xino, no? Pep, tu que hi has estat.
Home,
allò sí que no. El Tres Delícies allà no hi entra, ni el rotllet de primavera tampoc.
A més, és un lloc que és molt curiós perquè... I pots menjar-hi plats xinesos i després ella també ja ha fet l'adaptació a la cuina catalana i fa uns estofats de vedella amb tocs catalans i xinesos a la vegada, que és extraordinari. I a més, a la Chenki amb la seva germana i la seva mare, jo crec que són el restaurant que foten més dumplings de tot Barcelona.
Més què?
Dumplings.
Què són dumplings?
Aquesta
empanades amb pasta d'arròs...
Exacte. Aquestes empanadits, podríem dir, farcides, que es poden coure al 12 vapor...
12.000 al mes, em va dir.
12.000 al mes, una
passada.
Imagina't.
I totes fetes a mà,
Tanquen el dilluns i el dimarts per fer els dumplings.
Però per què fa tants anys que els restaurants xinesos fan el mateix?
Ah, exacte. Jo li preguntava a la Chenki, que ella va néixer a Xangai i que va començar fent plats locals. I això és el que opina ella sobre aquests plats que majoritàriament es troben als restaurants xinesos de mitja Catalunya, per no dir de tota Catalunya.
Bueno, alguns són inventats aquí, altres ja existeixen a Xina, però tenen una presència més marginal, o més temporal, com els arròs de primavera. El que passa és que tots els xinesos que treballen fora de Xina, Estats Units, Canadà, etc., sempre fan alguns canvis per fer més comercialment més interessant, no? Això no té per què mermar la qualitat. Tu pots fer els canvis que creguis convenient sempre i quan els ingredients són bons
És interessant això que deia la Txenki, que de fet els xinesos allà on estan han anat adaptant i fent que els plats siguin més... És a dir, un xinès de Londres o de San Francisco segurament no tindrà res a veure amb un de Tarragona, no?
Perquè serà un xinès estadounidenc o un xinès català.
Exacte. Als Estats Units em sembla que un dels plats més famosos és aquest pollastre famosíssim, al qual, per cert, se li ha dedicat un documental de Netflix que us recomano, que es diu El pollastre del general So, que és dolç perquè té una salsa d'aquestes agredolces, és fregit i és pollastre, o sigui que allò triomfa als Estats Units sí o sí, perquè té tres coses que els nord-americans hi van bojos, no?
I aquí què és? El rotllet, segur,
aquí,
no?
Aquí estem amb aquests tòpics, que la qüestió és que funcionen, perquè si no tancarien els restaurants.
Bueno,
però el problema és que jo crec que hi ha, no, estem d'acord, amb massa restaurants xinesos dolents que utilitzen la quinta gamma, i la gastronomia xinesa és una de les més sofisticades del món, es consideren obsessionats amb la gastronomia i és una llàstima que tinguem aquesta representació.
Mira, el millor que podríem fer, i jo ho vaig fer l'any passat i em va anar de meravella, és agafar un xinès que sigui amic teu i dir-li, porta'm a menjar restaurants xinesos que tu vas a menjar.
Mm-hmm.
Llavors aquí et trobes amb moltes sorpreses, precisament, per exemple, algun restaurant que fins i tot no hi entraries de forma natural, però que després a dintre s'hi cuina...
Per l'aspecte, ho dius.
Sí, i s'hi cuina amb una meravella. Per exemple, hi ha un restaurant per allà al carrer Lepanto, que jo un dia que vaig entrar i quan m'hi van portar, primer vaig tirar enrere, estaven netejant potes de pollastre allà, però després te'n dones compte que aquests restaurants només hi van a menjar xinesos. I aquests són els que fan l'autèntica cuina xinesa. Mm. O un restaurant que hi ha al carrer Aragó que fan un plat només amb la pell del xai, que jo quan vaig allà només els hi dic, hola, sóc amic de la tal, te'n recordes de mi? Vull el plat aquell del xai, saps? I aquell plat el tenen fora de carta. Mm. Per què? Perquè només se'l mengen xinesos.
Perquè no ho demanen.
Sí. I després descobrirem alguns noms, per cert, però això que deies tu, Guillem, dels rotllets de primavera, que jo també li preguntava a la Txenki.
A mi m'agraden molt, els rotllets de primavera.
Exacte. Però per què triomfa tant, no? I això ens deia ella.
Rotllets de primavera, els rotllets de primavera, tal com diu el seu nom, es consumeix una època molt determinada a la Xina. El que passa és que és un menjar molt atractiu, és cruixent per fora, el farcit és molt versàtil i, clar, a la clientela d'aquí els agrada molt. Inclús als restaurants xinesos, actualment, cada vegada hi ha més presència de rotllets de primavera, els rotllets de primavera perquè els nens o hi ha més estrangers i, bueno, també s'està adaptant al nou, la nova forma de consum, no?, actual.
Que també el que és bo és la salsa dels rotllets de primavera.
Allò que mulles.
Va xucant, va mullant allà.
D'un color roig, així rosa, que no saps massa bé què porta allò, no? Però la veritat que la combinació, gastronòmicament parlant, Pep, què en penses?
Sí.
Ostres, no? Les verduretes hi estan al punt cruixent. Vull dir, és que clar, és un win-win que diuen això.
No, mira, i és una manera que els nens mengin verdura, com a mínim. Saps? Que com a mínim
embolicada.
És això. Embolicada. Embolicada, posa-li poca salseta i ja està para de comptar. Però la veritat és que, per exemple, hi ha això, però també, per exemple, hi ha el pa. Aquest pa que no cal que sigui fregit, que també pot ser el pa al vapor i que, a més, agrada també a molta gent, no?
Quin ritme, no?
És xulo, no?
Sí. Pep, para de ballar, va.
Home,
seu
mira,
aquí.
A mi em fa pensar quan la Txenki em convida a fer el cap d'en xinès allà a l'autoxina.
El fas
que,
allà?
Sí, home, hi he anat, ja, i tant que sí. I hi ha tot aquest ambient, diguem-ne, molt divertit, molt
maco. Però l'autoxina, que en dius ara, és un restaurant relativament nou, que té 16 anys de vida. Però quin va ser, Paula, el primer restaurant xinès de casa nostra?
Doncs mira, el primer que va obrir a tot Espanya, de fet ho va fer a Barcelona, és el primer restaurant llavors espanyol i també català, i evidentment no està escrit allò en cap llibre d'història, però per la cerca que he fet tothom coincideix que va ser aquest. Es deia Gran Dragón i això era l'any 1958. El propietari era un tal Peter Yang, que de fet és un... Jo crec que és una persona... És mort, pobre, i perquè jo crec que es mereix bé un documental.
1958, està molt bé.
I a més la seva història és molt curiosa. Això estava al carrer Ciutat número 5 i ell era sacerdot catòlic a Xangai. Imagineu, sacerdot catòlic a Xangai, jo sóc japonès i fujo del meu país i vinc cap a Barcelona com a immigrant. Es va guanyar el favor de l'Església Catòlica i el franquisme li va donar una beca. De fet, ell tenia aquest restaurant xinès famós, Gran Dragón, sí. I alhora també donava missa a Barcelona. I a més, el senyor Yang, clar...
Però missa per xinesos?
No, no, perquè es veu que parlava un català estupendo, també, eh? Sí, sí. Ell, clar, molts el consideren això l'autèntic pare intel·lectual dels rotllets de primavera, eh? Segurament.
És culpa seva.
És culpa seva.
O gràcies a ell.
I també és gràcies a ell que ens va ensenyar a menjar amb bastonets, eh? Perquè imagineu-vos el 1958 que entres a un restaurant, no?, i que et donen uns bastonets, bé.
Sí, que hi ha gent que encara
sí,
costa.
Sí, sí. Al principi, evidentment, no tenia massa públic, però bé, amb aquells menús, allò que dèiem, no?, que la gent era difícil resistir-se, i avui a Barcelona em sembla que tenim més de 200 restaurants xinesos. Que és bastanta...
200.
Jo diria més.
Més?
No?
Bueno,
déu-n'hi-do, tela, 200.
El gremi de restauració és el que diu, però sí, déu-n'hi-do, 200, eh?
Que és evident, no? És que és d'aquell primer xinès ha passat molt temps.
Sí, ha passat moltíssim. Molt temps, i això que deia el Pep, no? Que per sort, cada vegada més, jo crec que tenim restaurants xinesos que si tenim un xinès menjant, sí, a dins del restaurant, això ja ens dona... Ja no ens ha de fer sospitar, vull dir que segurament allò que trobem allà dins és un xinès. L'Out of China en seria un, després si us sona un altre que es diu l'olla de Sichuan,
sí,
que
bo,
realment et serveixen l'olla de Sichuan, que és com una mena de macro... cassola amb caldo, sí, sí. I tu et poses les coses a dins, verdures, soja, també peix i carn,
sí,
i tu vas cuinar.
I com si fos una fondue, ho vas tirant a dins.
Exacte, sí, clar. Sí.
I tu vas
fotent.
Sí, clar, els de comarques gironines, diguem-ne que no veníem tant aquí, sí que anàvem més i seguim anant.
Som més refinats allà dalt.
No, però per exemple allà tenim el Xangai a Figueres, que és l'any 73... que hi ha un Fermín Lee, que a més és alumne de l'Escola d'Hostaleria de Girona, que allà encara també és d'aquests llocs autèntics on si vols menjar ànec de Pequín l'has d'encarregar 3 dies abans. Perquè, clar, que un plat com aquest, per exemple, el tinguin tots els restaurants, dius, si el fan ben fet, també costa de fer, no? És a dir, jo crec que aquí una de les coses que hem d'apuntar, i això ho deies tu, Paula, no? És la cuina xinesa ben feta.
Però quina és la base de la cuina xinesa?
Bueno, clar, és que la cuina xinesa no n'hi ha una de cuina.
Té tants, imagineu-vos, el tercer país,
grandiós,
és,
sí,
clar,
sí.
Vull dir, cada regió...
Sí, hauríem de parlar més de regions que no de Xina.
Sí,
sí. Jo crec que això és una de les coses que tenen per innovar els restaurants xinesos. És que cadascú oblidi una mica aquesta cuina xinesa comercial que hi ha i que vagi a fer més la cuina de la seva zona o d'on són. I jo crec que aquí és on hi pot haver l'evolució. Perquè on no crec que hi hagi evolució és en la cuina japonesa, és a dir, en aquestes barres o aquests todo a 100, diguem-ne, de cuina japonesa que porten xinesos, que és flor d'un estiu, això. Vull dir que jo crec que la gent ja comença a diferenciar molt bé un restaurant japonès de veritat d'un que no ho és, i la cuina xinesa de veritat.
No, i això els hi fa mal, en els restaurants xinesos que ho intenten fer i que ho fan bé, clar, tenir aquesta mala fama.
Hauríem de fer aquest pas, no?, d'intentar això, pues que un restaurador tingui aquesta necessitat, no?, o aquesta bona iniciativa d'intentar fer coses, no?, de la seva regió de la Xina, que, com diem, és un país enorme, no? I això és el que precisament ha fet a l'Os Panda, que, clar, jo les meves referències, perdoneu-me, no?, però o estan a Borriana o estan a Barcelona, no vaig tan allà, no?, però l'Os Panda, per exemple, era un dels xinesos més mítics del barri de Gràcia de Barcelona, que estava al carrer Verdi, que et feien aquells clàssics que acabem de dir, tots, el rotllet de primavera, l'arròs tres delícies, i bé, va tancar fa un any i ara s'ha reobert amb el mateix nom, catalanitzat, de fet, perquè abans era Oso Panda i ara és Os Panda, i l'ha agafat el Cheng. El Cheng és del sud-oest de la Xina, de la frontera amb Laos i Birmania, i ell ha fet una cosa molt curiosa, que és dir, bé, doncs torno a reobrir el restaurant, però passo de tots aquests clàssics que jo no considero que formen part de la cuina xinesa i faig plats típics de la meva regió, no? Doncs fa uns tallarins i uns fideus amb arròs espectaculars, amb unes salses que porta del seu poble, li porten.
Ah, sí? Bo,
sí, sí, sí. I és boníssim. I clar, a ell també li preguntava, no?, si té alguna explicació, no?, això de que la majoria no fan precisament el que fa el Cheng, i això és el que deia.
Por ejemplo, tienes un restaurante en China, ¿no?, de España. A lo mejor tienes unos platos de Cataluña, pero has visto algunos platos de Madrid que está funcionando muy bien en China. Vale, tú también, obvio, ¿no?, hacerlo. Todo el mundo hacerlo si todo el mundo le gusta, pues hacerlo. Y el pan frito es también aquí, la gente come mucho, ¿no? Si en China no comemos es así el pan frito. A lo mejor un hotel, un restaurante especial prepara ese plato a veces, pero no es cualquier restaurante tiene este, casi no hay.
Que curiós, eh? Sí, això del pan xinès, el pa aquest,
que ells no se'l mengen.
Sí, que no gairebé no saben ni el que és, eh? Però sí, posava l'exemple d'això d'un restaurant a la Xina, no? A Xangai, imaginem que feien plats catalans i que un bon dia fan uns huevos rotos que són de Madrid, no? I diuen, hosti, això funciona molt bé. Clar. Llavors ho continuem fent, sempre i quan funcione, fantàstic. Sí.
Jo crec que aquí amb això, no? Amb aquesta autenticitat, és on tindrem el ressorgiment de la cuina xinesa.
Sí. El que sí que és cert és que pobres xinesos tenen, jo diria que, bastanta mala reputació.
Clar, i allò de que si cuinen gos, que si fan un gat...
Sí.
Que els, no, els barris on hi ha un restaurant quan, xinès no hi ha gossos.
Clar, ara, Guillem, quan tu deies que es menja a la Xina... Mira, jo aquest estiu ja aniré a la Xina i ja us ho diré, però una de les coses que es menja a la Xina, i no és mentida, és gos.
Vull clar, dir, el igual gos, que aquí mengem conill.
El gos està als mercats i, a més, pobres estan vius i allà i te'ls maten davant. Vull dir, això ho he vist i m'ho ha explicat gent. Ja us diré si és cert o no, però bé, és que ells mengen gos. Però per res del món estem dient que aquí se serveixi gos.
Quin gos deu tenir el gos?
No ho sé. Bueno, jo no menjaré, ja t'ho dic ara. No ho sé.
Clar, però són aquelles coses... Clar, ara aquí entrem a un altre lloc que jo crec que això es mereix un altre programa molt extens, no? Que és aquelles menges que són molt, diguem-ne, d'una zona i que, evidentment, aquí ens passa. I ara això ens passa amb el conill, sí. Que ara hi ha molts nens i nenes que no mengen conill.
No, quan... hi ha nens i nenes i gent gran, que sí. Conill, no.
Però això fa 30 anys no passava. És a dir, el conill, a més, és una de les carns més sanes que hi ha per el poc greix que té i tot això. Val a dir que també hi ha molts estereotips i coses fetes i coses dites. Jo crec que aquí el que hem de fer és conèixer la gent, com hem de fer amb tots els restaurants, eh? Conèixer el restaurant, conèixer la gent, veure què cuinen, i sempre n'hi haurà que ho fan bé i que no ho fan bé.
Doncs molt bé, aquests restaurants xinesos, anirem a veure aquests que ho fan bé, de veritat.
Vinga, i tant. Sí.
I ara anem a parlar de la notícia de la setmana, Paula.
Pret a manger.
Què t'ha cridat l'atenció aquesta setmana, Paula?
Doncs mira, ho llegíem a finals de setmana a La Vanguardia i ara resulta que una hamburguesa, tal qual, podria solucionar un conflicte internacional.
Caram.
Ho expliquem, eh? És sabut, no?, que el senyor Trump i el senyor Kim Jong-un massa bé, diguéssim, que no es porten, no? Vull dir, ja s'han dit les mil perreries. Doncs bé, resulta que el president nord-americà Donald Trump ja va dir en el seu dia que li agradaria trobar-se amb el líder nord-coreà, amb Kim Jong-un, mentre mengen hamburgueses. Aquest era el seu desig, no? I resulta que ara que les coses semblen, no?, que comencen ara una miqueta millor, el mateix Kim Jong-un ha dit que com a gest de bona voluntat, com sap que al president Trump li agraden tant les hamburgueses, portarà a Corea del Nord una empresa, diguéssim, d'aquestes de fast food, que encara no sabem el nom, on se serveixin hamburgueses.
Podríem dir McDonald's.
Sí, estem entre el McDonald's o Burger King. No sabem el nom encara, no?, però bé, i és important, no?, perquè a vegades amb taules de restaurants no hi ha més millor diplomàcia, no?, que depèn de quin plat, no?
Sí, he fet unes reunions fetes en un bon restaurant o amb una hamburguesa fins i tot.
O diguem-li al senyor Mariano Rajoy, que durant 8 hores se'n va anar a un restaurant.
Clar, que tot el món gallega, no?
I així li va anar.
Home, jo crec que aquí haurien de parlar tant el coreà com en Donald, haurien de parlar amb en David Chang, que és un dels grans cuiners, diguem-ne, d'origen coreà, que està a Nova York, que, a més, ha instaurat un plat que ja s'ha fet famós a mig món, gràcies a ell, no?, que són aquests bans de papada, que són espectaculars. Jo crec que si de primer es foten una hamburguesa i de segon uns bans de papada, jo crec que fins i tot en Donald Trump li pot robar i dir que això ho han fet els americans.
Que, per cert, Paula, altres vegades també s'ha fet, no?, desencallar una situació, una crisi diplomàtica menjant.
Sí, diuen que, ho deia el Grimot de la Reina, no?, que les reconciliacions tan sols se completen debaten a la taula i diuen que la crisi dels míssils del 62 entre els Estats Units i la Unió Soviètica es va desencallar precisament en això, en un restaurant de Washington, que es deia l'Occidental Grill, i que fins i tot si entres allà et diuen la taula on estaven asseguts i on la cosa es va desencallar.
Doncs no sé si el Trump podrà menjar hamburguesa perquè es veu que està fent dieta.
Ah, mira, tenia una empresa que es deia Trump Steaks, o sigui, el tio va boig per la carn.
Doncs ara d'anar-la reduint.
Ja li cal.
Va, anem a esmorzar nosaltres, que tinc gana, ja us ho deia abans.
Què esmorza?
I avui on anem?
Bueno, ja que la cosa anava de la Xina, no? Hem dit, anem a veure què esmorzen els xinesos. Això, el que esmorzen a Xangai, que com la Xina és tan gran, no sabem, però que segur que no té res a veure amb el que esmorzem aquí.
A veure què diuen.
Hola, soc Chenqi, la copropietària del restaurant Out of China. Volia explicar-vos que a la Xina l'esmorzar tradicional és bàsicament salat. Nosaltres podem menjar un plat de fideus, uns panets farcits de carn, una sopa d'arròs per esmorzar. I el ventall és molt ampli. Actualment hi ha molta gent que esmorza dolços, pastissos, croissants, s'ha europeïtzat una mica, i també McDonald's.
Han anat canviant.
McDonald's. Mare de Déu, no.
Veus?
Anem als fideus i a la sopa d'arròs.
Això és el capitalisme, Paula?
Ah. Una manera de començar seria que algun restaurant xinès obrís per esmorzar fent aquests esmorzars. Jo hi aniria.
Arròs, fideus...
Sí.
I el Guillem no tindria gana mai més.
Doncs va, me'n vaig esmorzar. Moltes gràcies, Paula.
Vinga,
i Pep.
Apa, adéu.
Anem a l'agenda.